Tots els gols, amb Jordi Galla.
Ja tornem a ser aquí a Tots els gols d'Imagina Ràdio. Són les 5:42. Hem intentat fer alguna connexió més abans d'anar a l'entrevista, però ja ho sabem, eh? Sempre ho tenim tot programat, tot apamat, però hi ha bogeries en estos camps. Avui, sense anar més lluny, ens ha atès un entrenador en directe, ens ha agafat el telèfon el propi entrenador, que ens està explicant la pissarra, eh? Dóna-li de cara i torna-li, Marc. Déu-n'hi-do, també, de les estratègies. Però bé, ja sabem que en aquests camps de quarta catalana no és tan senzill, eh? Fer este tipus de jugades, per molt senzilles que us semblin. I tampoc ha estat tan senzill poder tenir unes noves eleccions a la federació. Han hagut de passar fins a 11 anys per a que poguéssim tenir novament eleccions. Són 4 candidats els que han aconseguit passar el tall. Vam entrevistar a Joan Soteras, hem entrevistat a Àlex Talavera, hem entrevistat a Pep Palacios i ja tenim en nosaltres, en directe, aquí a Tots els gols d'Imagina Ràdio, el quart candidat que passa pels nostres micròfons, com és Juanjo Isern, candidat a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Bona tarda, Juanjo.
Molt bona tarda.
A més, te volia agrair personalment que estigués avui aquí en directe i presencial, perquè Juanjo està als nostres estudis d'Imagina Ràdio d'aquí de Tortosa. Així de primeres, que has arribat i ens has vist una mica allà en plena activitat, què t'ha semblat?
M'ha impressionat, la veritat. No m'imaginava tanta activitat, tanta gent aquí mirant resultats, comentar-ho entre vosaltres. Et prometo que no havia vist una activitat tan frenètica en un estudi de ràdio des de feia molt de temps.
Pues, a mi sempre m'ho diuen que això és com una mili, és a dir, jo aquí estic fent unes pràctiques, de fet, jo resideixo a Barcelona, baixo cada cap de setmana, diumenge, per fer això, i la veritat és que és molt gratificant també rebre aquest tipus de comentaris, a més d'una persona que qui sap, no? Si d'aquí uns dies, segurament 7 o 8, podria ser ja el pròxim president de la federació. En primer lloc, et volia preguntar com estàs, quines sensacions tens de moment?
Pues estic content. La veritat és que estem fent una campanya molt positiva, molt de poder-nos adreçar als presidents, explicar un programa, un projecte que per mi és molt engrescador, molt de benefici dels clubs, molt de protecció dels clubs, molt d'institució, i per tant em trobo en aquests moments eufòric. La veritat és que em sento molt feliç de poder tenir un equip tan polivalent, tan professional i unes expectatives tan elevades.
Parles, a la vostra pàgina web parleu de que és un canvi profund, basat en el sentit comú, l'experiència i no en el desconeixement. Suposo que això també ve arrel de la teva experiència, perquè recordem que tu has estat dintre de la federació.
Sí, no és una qüestió personal, no és un projecte unipersonal, és, uh-huh. és una experiència col·lectiva. És un equip format per 30 persones que cada un d'ells ha estat escollit com un dels especialistes en les seves matèries, en concret especialistes en futbol sala, en futbol femení, en futbol base, en futbol formatiu, en futbol professional. Cada una de les persones que composen la meva llista electoral són persones d'una experiència i d'una capacitat extraordinària, i per això crec que és un producte col·lectiu d'experiència i no una qüestió molt personal. Uh-huh.
Després entrarem una mica més en aquestes experiències dintre de la federació, però abans comentar que Juanjo Isern va aconseguir recollir 583 avals, va quedar molt a prop d'Àlex Talavera, en aquest cas va quedar en tercera posició. A priori es parlava com que vos, no sé si dir-te de vostè, de tu.
De tu, sisplau.
I tant, no hi haurà problema.
Al contrari, t'ho agraeixo.
Es comentava que eres com la principal opció opositora al continuisme de Soteras. I ho destaques molt, no? Que sou molt crítics amb l'actual junta. Continues sentint esta força de que sou la principal alternativa?
Sí, jo crec que som l'única alternativa, perquè en definitiva presentem un projecte absolutament, radicalment diferent del senyor Soteras. És un projecte altruista, nosaltres tornarem a la història en què els presidents de la federació no cobren, només com a anècdota, dels 56 presidents que ha tingut la Federació Catalana de Futbol en la seva història, només dos han cobrat, el senyor Soteras i el senyor Subias, i és arrel de que han cobrat que s'ha produït aquesta situació tan crítica, tan caòtica, tan de desprestigi que actualment té la federació. Tornarem a l'època amb els presidents donaven exemple, i si els presidents de Catalunya i dels clubs de Catalunya no cobren, el president de la federació tampoc cobra. I això és un canvi radical, perquè la resta de candidats cobren tots, més o menys, però cobren tots. I aquest producte que nosaltres no cobrem implicarà també grans estalvis en els clubs de Catalunya. Si nosaltres no cobrem, no necessitarem tants diners per cobrir el pressupost de la federació i, per tant, podrem donar-li alegries als clubs en el que no hauran de pagar o la quota d'inscripció o la quota de manteniment informàtic. Hi ha moltes qüestions econòmiques que quedaran molt beneficiades si la nostra candidatura guanya el diumenge 22.
La veritat és que quan vaig llegir aquest punt del programa, de la proposta, m'hi vaig fixar, no?, que es treu múscul sobretot en l'apartat econòmic, és una de les propostes potents, però sí que és veritat que també vaig pensar, es compra ràpid, no?, aquesta proposta, és a dir, no cobrem els directius, els diners es destinen als clubs, però en una societat com la d'avui en dia, on hi ha tants interessos, on tothom... recordo el senyor Soteras, per exemple, que a una entrevista deia, clar, és que si jo faig una feina, jo crec que com tothom quan la fa m'agradaria cobrar. Com li expliquem a la gent que una feina que comporta tanta responsabilitat, on s'han de prendre decisions tan importants, hi haguin unes persones que les puguin i les vulguin fer de forma altruista?
S'explica explicant la història, és a dir, 56 presidents de la història de la Federació Catalana de Futbol, 54 no han cobrat i han fet el millor que realment s'ha pogut fer com a federació i els dos darrers han fet el pitjor. I per tant hem arribat a aquesta situació d'una guerra interna entre dues faccions que només han produït que una situació crítica de desgast i de desprestigi. Però també hi ha una qüestió que és evident i és de lleialtat. Si el president de la Federació Catalana de Futbol és el president dels presidents i els presidents no cobren, com a mínim per una qüestió de lleialtat cap a la institució i de responsabilitat respecte al conjunt general dels nostres presidents, has de complir amb la mateixa imatge i sobretot responsabilitat i fer exemple en el que si ells no cobren, nosaltres tampoc.
Dintre d'aquest àmbit federatiu, recordem-ho, vostè va formar, vas formar part de la Junta del senyor Subias, si no m'equivoco, quan estava a la presidència, i crec que també fins i tot de l'etapa de Soteras, si no
m'equivoco. Correcte, fins la meva dimissió.
I van haver desavinences que van provocar aquesta dimissió. Sí. Justament, creus que... Bueno, Quin diries que va ser el principal motiu, si es pot explicar,
sí,
per la gent que no el sàpiga?
El principal motiu va ser la imputació del director general en un cas d'administració deslleial i alçament de béns a la pròpia federació, que jo vaig demanar que es prenguessin mesures perquè era un cas flagrant de corrupció dins de la Federació Catalana de Futbol. Jo era el president d'Ètica i, per tant, el màxim responsable de que aquests valors de transparència i de bones pràctiques es portés endavant. No vaig ser escoltat per la presidència ni per la junta directiva, al contrari, vaig ser destituït com a vicepresident i em va semblar que aquella situació no era realment la situació que jo volia com a federació, que jo tenia d'intentar fer un canvi en una federació que recolzava conductes corruptes i que per tant s'hauria d'intentar tirar endavant un projecte nou, diferent, amb transparència i sense aquestes guerres internes.
Bueno, sens dubte, des de fora, com a mínim, sí que és veritat que no sembla la millor situació. Això sí que està ben clar. Justament parlàvem de que els dos últims presidents són els últims que han cobrat. Tu estaves allà dintre veient aquella situació. Estant dintre, ho pots arribar a explicar per què es va prendre aquesta decisió de que aquells dos presidents cobressin i els anteriors no?
Mira, en l'època de Subias tenia una certa explicació, perquè en principi el senyor Subias havia aconseguit una sèrie de crèdits molt importants de la Federació Espanyola de Futbol per fer millores en les infraestructures de la federació i el senyor Subias va considerar que era molt important assumir ell no només el paper de president sinó també el paper de director general per poder administrar aquests recursos i poder fer aquestes obres en l'entorn del patrimoni de la federació. I això es va entendre i, de fet, els presidents aquesta idea la van comprar i van aprovar. En el cas del senyor Soteras no té cap explicació perquè no ha portat cap patrimoni nou a la federació i, és més, hi ha ocupat també el càrrec de director general. Per tant, ara paguem doblement aquest càrrec sense cap millora pel que respecta al patrimoni.
I quan vostè va estar dintre de... vostè, tu... No me'n sortiré, no me'n sortiré.
Bueno, diguem de vostè, jo també diré de vostè.
Saps què passa? Que m'he preparat l'entrevista i de tant en tant faig un cop d'ull per pensar que no em deixi res al tinter i ho he posat en tercera persona de vostè i ja m'estic confonent. No. Quan tu estaves amb Subias, clar, és lo que deies, amb experiència, perquè realment s'ha estat dins de la federació, tot i que hem deixat clar que no és una campanya personalista en el vostre cas, imagino que això, vulguis o no, t'aporta coses positives, no? Veus com és el funcionament, però potser també en veus d'algunes que dius, això si jo presidixo no s'hauria de repetir. T'ha passat això?
Bueno, amb l'època de Subies t'haig de dir que va ser una època que jo crec que va ser molt positiva pel futbol català. T'haig de dir que la decepció amb el senyor Subies va ser en posterioritat amb la seva sortida de la Federació Catalana i quan ja era vicepresident de la Federació Espanyola, que és quan va sortir l'escàndol de les seves imputacions. I, per tant, nosaltres ens vam assabentar en posterioritat a la seva marxa i ens van quedar molt sorpresos que això hagués sigut una realitat en tant en quant aquests diners que s'estaven posant dubtosos de la seva utilització finalista no venien de la pròpia Federació Catalana, sinó que venien de la Federació Espanyola i mai van passar per la catalana, per tant, mai es va poder això auditar com per saber si exactament van anar a un patrimoni finalista de la Federació o a un patrimoni particular del senyor Subies. I és veritat que en aquest període es va incrementar molt el patrimoni, es va informatitzar molt la Federació, es va avançar molt en temes de federació, federatius. Jo crec que va ser una bona època si no tingués aquesta taca final de la dubte de la corrupció. La següent etapa, la del senyor Soteras, va ser un enfrontament des del primer moment amb el senyor Subies, que és el que havia posat el senyor Soteras. El senyor Soteras és el dit, el resultat de l'aposta del senyor Subies com a continuïtat del seu projecte. I des del primer moment va ser una guerra a mort entre dues faccions a l'entorn del senyor Soteras i a l'entorn del senyor Subies, que ara ve a estar representat pel senyor Talavera, perquè en definitiva el senyor Talavera porta la majoria dels delegats territorials que tenia el senyor Subies i, per tant, la guerra continua, les demandes, les querelles, les difamacions, bueno, les acusacions de corrupció, les acusacions d'assetjament, són permanents i constants, i això té un cost judicial extraordinàriament alt, i això ho paguen els clubs de Catalunya, i això és el que jo en aquests moments trobo que és una gran vergonya, un desprestigi, i que Catalunya no es mereix una federació a la situació actual.
A tu et molesta que pel fet d'haver estat dintre d'aquests temps de la federació se't pugui relacionar pel fet d'haver estat a la Junta en aquests tipus de coses que segons diuen moltes persones podien passar? Perquè al final una cosa que pot ser positiva, que pots treure aprenentatge de l'experiència, creus que haver estat a la federació pot acabar perjudicant-te per ser president?
Bueno, jo he dimitit i la dimissió ja és un fet diferencial respecte a la resta que no han dimitit.
Sí, sí.
I a més jo sóc l'únic directiu que s'ha presentat com a acusació particular i després com a acusació popular en tots els casos de corrupció, que també em marca un fet diferencial respecte a la resta de companys de junta directiva que no ho van fer. I per tant, a mi l'experiència em serveix per la part positiva, també per la part negativa, i sempre que he trobat que alguna cosa no funcionava l'he denunciat, i si no m'han fet cas, evidentment he presentat la dimissió i he presentat una acusació particular al jutjat per, en definitiva, per poder rescabalar el meu honor i en definitiva que no se'm pugui dir que jo era més del mateix en un període de corrupció com semblava que hi havia ara.
Evidentment, volem parlar també de propostes i et vull donar la llibertat, i més tenint en compte que som, ja ho estàs veient, un programa humil, proper, de futbol ebrenc d'aquí de les nostres terres, de que ens expliquis una mica quines creus de les teves propostes que presenteu que poden ajudar més als nostres clubs, a futbol ebrenc.
Mira, jo crec que una és fonamental, que és la més intrínseca, i és com ajudar a que els clubs no desapareguin. La pressió fiscal i econòmica que han estat sofrint els clubs d'arreu de Catalunya, però també els de Terres de l'Ebre, els ebrencs, durant tot aquest període post-pandèmia i fins i tot durant la pandèmia, ha fet que molts clubs hagin desaparegut. Molts no han pogut resistir aquesta pressió.
L'Arnes, per exemple,
sí,
és un cas.
I arreu de Catalunya trobarien centenars de clubs que han hagut de desaparèixer perquè no han pogut resistir, primer, la debacle de la pandèmia i, segon, la pressió impositiva de la pròpia federació. I per tant, el primer punt diferencial que per nosaltres és fonamental és donar-li aquesta tranquil·litat econòmica als clubs de Terres de l'Ebre i de tot Catalunya. Amb nosaltres milloren d'una manera extraordinària el seu factor econòmic. No hauran de pagar aquestes grans quotes que paguen ara al principi de temporada i que són les més difícils de pagar, que és quan encara no s'ha començat la temporada i encara no tenen diners.
No s'ha fet caixa, exacte, el bar està tancat. No?
Correcte, correcte.
L'entrada.
Si tu això ja d'entrada no ho demanes, doncs els ingressos dels clubs són per ells i això els millora l'economia. Però hi ha un segon factor que per mi també és determinant, és recuperar el prestigi de la institució. La federació amb més federats de tot el país, amb més de 180.000, quasi 190.000 federats, necessita un prestigi que ara no té. necessita una identitat que ara no té. Necessita convertir-se en aquesta estructura d'estat que ha de ser la Federació Catalana de Futbol, que marqui un estil propi, que tingui unes característiques esportives totalment diferenciades de la resta d'esports i que marqui la pauta de l'esport a Catalunya. I això en aquests moments no és una realitat. La federació és una mena de gestoria en el que cobren molt pocs i que paguen molts. I en canvi no té aquest prestigi que per mi hauria de tenir la millor institució esportiva del nostre país.
Hi ha molts organismes que molts cops se'ls titlla de centralistes. Aquí a les Terres de l'Ebre sempre diem una mica bueno, les reivindicacions del transvasament, de les eòliques, de les nuclears, però també futbolísticament parlant podríem dir que som una mica com el cul de sac, no? I a més estem allà al sud. Afortunadament, per exemple, ara tenim noms com Joaquim del Pino, que ara provisionalment està dirigint i, vulgués o no, doncs, és també un motiu de celebració que una persona de les nostres terres estigui en aquesta posició, però creus que és massa centralista la federació encara a dia d'avui?
Fins ara absolutament centralista. Segurament es descentralitzarà el dia que nosaltres, si tenim la sort, podrem arribar a la federació, perquè en definitiva nosaltres convertirem les assemblees actuals de la Federació Catalana en congressos que duraran dos dies i que el primer dia del congrés hi haurà una reunió territorial en la qual cada delegació territorial podrà marcar el seu estil de competició, partint d'unes regles bàsiques per tots, però sí que és veritat que cada territori podrà fer les diferències en el seu pla de competició que considerin oportunes i la nostra federació acceptarà propostes diferencials entre un territori i l'altre, li donarà la possibilitat que els territoris puguin assumir un fet diferencial respecte a altres territoris que en definitiva són absolutament diferents. No és el mateix pla de competició que pot tenir els equips de Barcelona que els equips que puguin tenir a Lleida, a la part de muntanya de Lleida o de Terres de l'Ebre. I per tant, entenem que ha d'haver-hi una diferenciació clara en els plans de competició i que cada territori ha d'adaptar-se a les millors condicions per a ells.
Els que, sens dubte, s'estan adaptant també són els candidats que agafen una mica, ara que parlaven de la Xavineta i totes aquestes coses, pràcticament podria dir que cada candidat també va amb una furgoneta amunt i avall passant per tots els pobles, recollint el màxim de suports per als clubs. S'han repartit primer els avals, ara veurem com van les votacions i avui tenim aquí a Juanjo Isern, a Tortosa, perquè, si no m'equivoco, té un acte avui a les 7 de la tarda al Centre Cívic de Ferreries. Imaginem que allà podrà explicar molt bé a la gent del nostre territori, als clubs, quina és la seva proposta, subratllar el que ja hem comentat i explicar moltes més coses, però voldríem saber també quines persones del nostre territori, dels nostres terres, formaran part del seu equip i quin paper tindran en aquesta Junta de la Federació.
Bueno, hem repartit tot el territori de Catalunya, en definitiva, de Terres de l'Ebre m'acompanya en la llista electoral Joan Accensí, que és una persona especialitzada en futbol sala. Creiem que al futbol sala se li ha de donar un gran paper en el futur de la federació. Portem persones amb una gran especialització en aquest esport o en aquesta especialitat del futbol i el Joan és la meva mà dreta en el territori amb un equip completíssim de persones que estan envoltant el Joan i ajudant-lo en tot el territori pel que respecta allò, a la comunicació del nostre projecte i a la representació del nostre, de les nostres idees.
Et faig ja la última, Juanjo, una mica ja a nivell quiniela, pràcticament travessa del que pugui ser aquest resultat diumenge vinent, perquè sí que és veritat que als avals vau quedar tercers, freca a freca amb Àlex Talavera, i el que s'està comentant, i ho hem vingut dient amb la resta de convidats, la resta de candidats, és que això, evidentment, dividirà el vot i sembla que podria afavorir a l'opció continuista. La nostra enquesta és totalment insignificant al costat de la mostra que es podria donar, però fa una estona també ho reflexava així. La majoria de vots eren per Soteres. Clar, jo arribats en aquest punt, no hi ha pactes com a la Generalitat, per exemple, però em paro a pensar i penso si realment es vol trencar amb aquest continuisme, amb aquesta idea que hi ha actual de federació, amb aquest govern, legislatura de Soteres, no sé si la vostra proposta tenia algun candidat dels que ha presentat que es pogués apropar una mica per asseure's a una taula i dir i si anem junts i així tenim més opcions?
Sí, però compte que la diferència és abismal. Si nosaltres el que volem és un projecte que no li cobri als clubs els impostos revolucionaris i això ve referenciat perquè ningú de la meva candidatura cobrarà i el senyor Talavera vol cobrar, automàticament ens allunya moltíssim de posicions, perquè el senyor Talavera s'acosta molt més als posicionaments del senyor Soteras, que en definitiva tots cobren, que no pas amb el nostre.
Ho han arribat a parlar?
Bueno, sempre hi ha comentaris. En definitiva, jo parlo amb tothom, perquè jo no tinc mala relació amb tothom. Tinc molt bona relació amb el senyor Talavera, tinc molt bona relació amb el senyor Soteras, o com a mínim jo tinc molt bona sintonia amb tot l'entorn de les dues candidatures, de les tres candidatures. Jo sempre he dit que això no és una guerra, que això és un canvi de projectes, de programes, i que en definitiva tots ells tenen alguna part positiva que els clubs han de valorar i en tot cas comparar, i tenim la gran sort que el dia 22 podem tenir un procés democràtic i que els clubs poden escollir què és el futur que ells volen pels propers 4 anys, i això per mi és molt important.
Si finalment no guanyessis, sí? Qui creus, et giraré una mica la pregunta arrel del que em vens dient, t'anava a dir qui creus que pot fer millor feina, però amb el que em vens dient diria qui creus que pot fer menys, que pot fer menys malament.
Pues t'has de dir que ningú. Si no guanyem nosaltres, em sap molt greu, perquè els clubs continuaran pagant, els presidents continuaran cobrant, les juntes directives continuaran cobrant, tot continuarà igual, i a més qualsevol de les altres candidatures estan enfrontades unes amb l'altra. Per tant, la guerra jurídica i judicial continuarà sent la mateixa. Jo crec que no, si no som nosaltres, realment hi haurà molt poca diferència.
En qualsevol cas, pel bé del futbol català i per extensió del futbol ebrenc i de l'esport en general del nostre territori, esperem que guanyi qui guanyi pugui fer molt bona feina pel bé tant de la federació com del futbol del nostre territori. Juanjo Isern, candidat a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, moltes gràcies per haver estat aquesta tarda amb nosaltres aquí a Tots els Gols d'Imagina Ràdio, de forma presencial. Moltíssima sort en el que queda de campanya, que ja sabem que no pareu, i molta sort aquesta tarda també, aviam com va la cosa al Centre Cívic de Tortosa.
Moltes gràcies i felicitar-vos per aquesta dinàmica tan professional que es veu en l'estudi i que marca un fet diferencial d'altres moltes emissores que jo he pogut veure en els darrers dies.
Pues veurem, Richie, si és diferencial tot a partir d'ara, però bé, en qualsevol cas nosaltres sempre treballem per intentar fer-ho el millor possible. Gràcies, Juanjo.
A vosaltres. Veritat.